Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Desencadenat d'ençà que una investigació periodística va revelar una reunió secreta on es va debatre un pla per expulsar ciutadans amb arrels estrangeres. Hi van participar empresaris, neonazis i membres del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. La indignació s'ha fet notar en un país on un de cada quatre té origen migrant i on el suport per Alternativa per Alemanya creix des de fa mesos a les enquestes electorals.
Encara en plana internacional, Hamas admet que va cometre errors durant l'atac del 7 d'octubre. Ho fa en un document de 18 pàgines on asseguren que el caos d'aquelles hores va fer que s'equivoquessin. Al text defensen que els seus milicians no van assassinar civils intencionadament i que si va passar va ser per error. A més, assenyala l'exèrcit d'Israel com a responsable d'aquestes morts. Aquesta és la primera vegada que el grup islamista justifica per aquella operació militar que va fer esclatar el conflicte al Pròxim Orient i que reconeixen que no tot va sortir com ho tenien planejat. En aquest mateix document asseguren, repeteixo d'una vintena de pàgines, 18, asseguren que l'operació sorpresa era un pas necessari per respondre, diuen, a l'ocupació israeliana dels territoris de Palestina. Nou tocades. Avui comença les obres per convertir la Gran Via de Barcelona en un passeig verd a la zona de tocada Les Glòries. La intervenció de la primera fase, al costat muntanya, durarà un any i costarà 11 milions i mig d'euros. El passeig farà 21 metres d'ample en zones verdes i de joc en diversos punts. L'any que ve s'urbanitzarà la zona mar, on hi ha el centre comercial Glòries, i es desdoblaran les vies del tramvia. Sí, Giró.
El nou carril que s'estendrà entre els carrers de Badajoz i Bilbao també tindrà un carril bici per cada cantó, diversos serveis, un espai bidireccional per busos i el tramvia. La urbanització prioritzarà la mobilitat sostenible, els recorreguts a peu i els usos ciutadans. L'espai també reserva una zona per 400 arbres nous que es plantaran un cop les restriccions per la sequera ho permetin. La urbanització no provocarà grans restriccions de trànsit més enllà de l'alteració durant uns mesos de les línies d'autobús 7 i H12 que ja no travessen la plaça de les Glòries pel mig des de dimarts. Ara elaboreix per dalt o per baix segons la direcció. La parada que hi ha al mig de la plaça ha quedat anul·lada. Se n'ha habilitat una nova al carrer Independència entre la Gran Via i la Meridiana.
Un dels grups més populars de començaments de segle arriba avui a Barcelona. Es diuen Simple Plan. Actuaran al Sant Jordi Club de Barcelona. El grup presenta el seu sisè disc, que es diu Harder Than It Looks, en una gira per Europa per commemorar els 25 anys de carrera musical. En feia 8 anys que no venien a Barcelona. I a la resta dels esports, Carlos Alcaraz juga d'aquí uns minuts als vuitens de final de l'Open d'Austràlia de tennis. El seu rival és el serbi Kecmanovic, el número 60 del rànquing del món. Qui guanyi s'enfrontarà al vencedor del partit que jugaran Alexander Zverev i Cameron Norris. Per la seva banda, Novak Djokovic ja és als quarts de final d'aquest Open d'Austràlia després de superar en 3 sets i sense cap tipus de problema l'italià Mannarino. En bàsquet, ahir el Barça va escombrar pallissa de 33 punts al Granada, mentre que el Girona va perdre de 18 punts a la pista del Breogán de Lugo i continua en un moment complicat. L'equip de Salva Camps només té ara, en aquests moments, una victòria per damunt del descens. I avui, recordem que es fa l'edició número 76 de la Gran Gala del Deporte de Mundo Deportivo. El Palau de Congressos de Barcelona serà la seu aquest any d'aquest acte de referència que organitza el diari del Grup Godó i que, com passa cada any, premiarà els millors esportistes, les millors esportistes i moments d'aquest any, en aquest cas el 2023. D'aquest any tindrà una temàtica vinculada al món del cinema i començarà a les 8 del vespre. El podreu seguir en directe si ho voleu veure pel web de Mundo Deportivo. Recordem que l'any passat Mundo Deportivo va escollir Rudy Fernández, jugador de bàsquet, i la futbolista Alexia Putellas com els millors esportistes de l'any. I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, situació similar des de fa una estona pel que fa a incidències. L'accident que dona més problemes és a l'A2 a Abrera, en sentit Barcelona, ara amb la calçada tallada mentre es treballa per apartar els vehicles i que a banda d'acumular cues en aquell tram també afecta l'enllaç des de la C55, encara amb 4 quilòmetres des d'Olesa de Montserrat. Des de primera hora també es talla un carril per una avaria a la C17 Aiguafreda en sentit nord i molts punts també estan afectats amb cues en aquesta hora punta, com l'enllaç des de la B23 i l'A2 a Sant Joan d'Espí, la C58 en sentit sud, tant a Montcada com a Sant Quirze o a la Ronda hores. A banda dels trams habituals, hi ha molta congestió avui a la B20 al voltant de la sortida de la Diagonal de Barcelona i Pedralbes en els dos sentits de la marxa. És tot des del RAC, bon dia.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'objectes perduts, perquè un operador turístic britànic ha preguntat a un centenar d'hotels d'Europa amb què treballa, quins són els objectes més estranys que s'han deixat als seus hostes. I el sondeig revela que una de les coses que més s'obliden són dentadures postisses. Allò que les deixes en un got i fots al camp sense esmorzar, clar. I quins altres objectes inusuals s'han trobat al servei de neteja quan un hoste deixa l'habitació? Doncs, per exemple, extremitats protèsiques. O sigui, algú que surt de l'hotel amb tanta pressa que sembla que no troba a falta un braç, una cama o una cama de plàstic. En altres hotels s'ha trobat un ull de vidre, caviar, que també... una disfressa de pallasso completa, objectes de bruixeria i un rosari. Desconeixem si els objectes de bruixeria i el rosari es van trobar a la mateixa habitació o pertanyien a la mateixa persona, o si la sessió d'exorcisme va sortir bé o va sortir malament.
Amén.
El món a RAC1, amb Jordi Vespella.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Les 9 i 5.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Zamper i els periodistes Mònica Terribas, Josep Martí i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Bon dia, bona hora.
Mònica Terribas.
Molt
que
bon
tingui
dia.
Vostè bon dia.
Igualment.
Miquel Zamper, bon dia.
Molt bon dia.
Teresa Cunillera, bon dia.
Molt bon dia.
Màrius Carol, bon dia.
A la pau de Déu.
Avui està molt tranquil, eh? T'hi has fixat, no?
Sí, estic tranquil.
Pues imagina't, avui si has estat tranquil avui.
No, perquè jo ja de... Jo amb els meus fills els hi comprava aquells TVOs de Disney que sortien Los Golfos Apandadores. I els Golfos Apandadores sempre estan presents a la història. Sempre apareixen per allà.
Va ser molt parat ahir.
Sempre volen robar la cartera al tio Gilito. Los Golfos Apandadores.
Però amb això, amb aquest... lo d'ahir tenia una certa alevosia.
A més, us heu fixat? Fixa't, tornem al còmic. Hernández i Hernández. O sigui,
No, no, és Hernández, Hernández. Hi ha un àrbitre que es deia Hernández Maeso. Sí. És a dir, la triple H era.
No, però vull dir que els dos es diuen Hernández.
Sí, sí, Hernández, Hernández.
Vas dir que ho van fer després?
No, ho van fer expressament. No. És que ja saben el que han de fer. Quan surten de casa ja saben el que han de fer.
Porten el manual, no?
Porten un manual d'instruccions, sí.
Escolta'm, després en parlarem, perquè vindrà el Seguro, el Rico i el Pallàs, però abans deixeu-me, si parlem de... Hola, Mònica Hernández, que no
tinc res,
Jo
no tinc res a veure, amb els Hernández Hernández.
No, és que és un problema.
Però sí que hi ha una cosa que jo crec que és molt important que comentem avui, que és aquesta investigació que conjuntament hem fet a RAC1 i a La Vanguardia, que ha descobert la identitat d'una de les fonts clau de la policia patriòtica de Jorge Fernández Díaz, que és qui va entregar la informació falsa sobre els comptes falsos de Xavier Trias a Suïssa i Andorra, a banda de dades fiscals sobre la família Pujol. Crec recordar, i no m'equivoco segur, que aquell dia el Màrius Carol era la tertúlia del programa, perquè vam trucar a Xavier Trias, recordo que... o va passar per aquí Xavier Trias, i perquè va fer una ruta. Xavier Trias ho tenia tan clar tot... que va fer una ruta, va sortir a tots els mitjans de comunicació que li van demanar. Suposo que la Mònica era feies el matí de Catalunya Ràdio.
Sí, va intervenir immediatament.
Immediatament, o sigui, ell, no, però no només a mitjans catalans, que dius, no, és que també va aparèixer Antena 3, va aparèixer, em sembla, que Telecinco també, per aquella informació. Clar, a poc es van destapant coses. Ara sabem que fins i tot no estem parlant d'un gendarme de la policia francesa, sinó que estem parlant d'un alt càrrec de la Direcció General de Duanes i Impostos Indirectes de França.
Sí, però és que hi ha més coses. O sigui, al final, Xavier Trias, en el seu dia, es querella contra el diari El Mundo i el jutge reconeix que, en fi, que les dades són falses, etcètera, etcètera, però que el diari no ha comès cap delicte perquè les dades les va facilitar la policia. Això que a mi, per què em preocupa? Em preocupa per una cosa. Per què? Perquè els jutges d'aquest país ara ens diuen com hem de fer el periodisme. I que el periodisme, escolta, si t'ho diu la policia, quina millor font? No, escolta una cosa, el periodisme és una altra cosa. El periodisme, tu, quan t'arriba una notícia de la policia, del que sigui, tu l'has de contrastar. I que en la sentència hi hagi aquesta mena de lliçó de periodisme és preocupant. Per què? Perquè, entre altres coses, la veritat és una altra. La veritat no està en mans de la policia. No, la veritat, com tantes coses de la vida, s'ha de treballar. I a mi és de les coses que em preocupa és que algunes de les coses que han passat en aquest país han tingut la complicitat de determinats mitjans de comunicació, cosa que diem amb la boca petita perquè tots som gent que volem ser molt educats i no volem tenir més problemes dels que tenim, però és un escàndol el paper d'alguns mitjans. Alguns mitjans de comunicació van ser còmplices d'aquesta història. I algun dia aquí s'haurà d'entrar també fins al final.
T'arribes.
Això és així, que jo diria complicitat no només de mitjans de comunicació, en alguns casos, o de periodistes concrets de mitjans de comunicació, en l'entramat de Villarejo, García Castaño, que no oblidem era el director de l'UCAO en aquells moments, És a dir, quan passa tot això, no estem parlant de càrrecs menors de la policia, no estem parlant de policies xusqueros, estem parlant de persones que tenen responsabilitats en àrees estratègiques. L'UCAO, perquè tothom ens entengui, és una unitat que es dedica a tot l'operatiu d'escoltes, el que fa els espionatges i fa tota la posada en escena. També va intervenir García Castaño en l'operació Bárcenas, que això sí que esperem que algun dia surti, però García Castaño, a més, en els darrers anys ha patit, crec que va ser l'any passat, una, no sé si exactament un ictus o alguna malaltia greu, i ara no sé com està, però fa uns mesos no estava en condicions de poder parlar, val?
Correcte.
Per tant, García Castaño és una de les peces fonamentals. Hi ha un àudio que es va publicar ja fa molt temps on ell, Villarejo, explica en el jutge Andreu, crec que en aquell dinar hi havia Mauricio Casals també, i explica
Mauricio Casals, recordem que és el president
de Tres Mèdia, sí. Que en aquell moment doncs això, el García Castaño es va precipitar amb el tema del compte corrent del Trias perquè no necessitava els diners que se suposa presumptament que li proporcionaven els periodistes als quals ells proporcionava la informació, i tot això era entre rialles, de dir va fotre la pota, tal, no sé què, aquest àudio es va publicar fa temps. És a dir, que a la qüestió de Xavier Trias era un fake fa molt de temps que se sap. Ara heu descobert la peça, diguéssim, el connector, el fusible de la informació a fora. Però si s'hagués volgut investigar, home, si això s'hagués volgut investigar i no s'hagués arxivat com es va arxivar quan el Trias va interposar la querella, ja s'hauria investigat, m'explico? Vull dir, no ve de descobrir que hi ha un paio que s'ha embutxacat 50.000 euros ara i que treballava per les duanes franceses, molt bé, d'acord, però que aquesta informació era falsa i que es va publicar sabent que no era certa. Això hi ha indicis sobrats des de fa temps.
Hola, Jordi de Planell, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Bé, imagina't si ho sabien, que la informació era falsa, a la policia patriòtica, que al desembre van elaborar un informe en què explicaven les gestions que havien dut a terme per intentar aclarir què és el que havia fallat. Perquè
Villarejo hi va quan ja se sap que ha fallat.
Exacte. I van García Castaño i Villarejo. García Castaño, que era l'enllaç amb la Font, amb aquest agent francès, i Villarejo, que l'acompanya pràcticament ja a rol de supervisió, com si fos una espècie de tutor legal, perquè García Castaño era el responsable de la primera pífia. Hi ha un informe, com dic, del desembre del 2014, que posa negre sobre blanc aquest intent d'aclarir què és exactament el que ha passat. I diu exactament així: al surgir algunas discrepancias sobre la información recibida, rompiendo todas las reglas de seguridad autoimpuestas por los informadores, se concierta una cita para la aclaración de algunos extremos. És la manera de dir, ostres, no sabem si ens ha venut cat per llebre, anem a veure'l. És una reunió que es produeix a Lió, el novembre del 2014, i en aquesta reunió és quan el policia francès, que estava actuant com a espia de la policia patriòtica a França, buscant informació a través dels seus contactes sobre els líders independentistes que perseguia el Ministeri de l'Interior, els diu que la informació és bona, però que Xavier Trias té tants contactes a Suïssa, concretament amb un banquer que es diu Joseph Ackermann, que ha aconseguit ser una de les poques persones que aconsegueix que els seus comptes bancaris canviïn de numeració cada 5 dies. Que això ho hem parlat amb gent que coneix de prop el sector bancari, també el suís, i ens diuen que és absolutament inversemblant. Però ells ho empassen, els dos comissaris, ho apunten en un informe, i això acaba a la taula del ministre, que decideix que amb això
que també s'ho passa.
Ja n'hi ha hagut prou, que la informació és bona, i s'intenta judicialitzar, però no acaba tenint recorregut.
Home, que és un quart de deu. Fem una cosa, fem entrar Xavier Trias aquí, sí. Parlem tots plegats, d'acord? Un quart de deu, anem a Corte Inglés primer, i de seguida entra Xavier Trias en aquest estudi. Hola, Eva, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dilluns.
Bon dilluns.
A la vida, a vegades ens posem a buscar coses que, mira, són complicades.
Sí,
que
les trobem.
Que el nostre equip guanyi sempre. O que et somrigui la noia o el noi que t'agrada, per exemple. Però encara sort que tenim les rebaixes del Corte Inglés, perquè aquí sí que tots trobem el que busquem. Sense anar més lluny, en esports, una selecció de tèxtil i calçat de pàdel amb fins al 40% de descompte en marques com Asics, Adidas, Nike o Endless. A més, una selecció de pales de pàdel amb fins al 50% de descompte en marques com Val Pàdel, Starby o Babolat. I en moda home, una selecció de camises o pantalons d'Astin, una per 35,95 €, dues per 60 €. I per a jove ell, Levis, Lee, Gap o Pepe Jeans, amb fins al 50% de descompte. A més, t'ho portem a casa en menys de 2 hores, amb la nostra tarifa plana, i sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis, a la botiga, web o app del Corte Inglés. Descarrega't la nostra app i veuràs, també aquí, que sempre trobes el que busques. Del 7 de gener al 29 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. Aquest divendres t'esperem a El Corte Inglés de Sabadell a 6:45 de la tarda amb el grup L'Invisible Titelles i el Conte d'en Tabalet. Recorda, aquest divendres a la tarda, activitats infantils a El Corte Inglés de Sabadell. Que tinguis molt bon dia.
Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. En quin costat vols estar? Canviar és el que ens fa sentir. Cupra Formentor. Ara per 29.900 € subjecte a finançament amb 5 anys de garantia i manteniment. També híbrid endollable. Més emocions a cupraofficial.es.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Ara, a Carglass, volem que tinguis més bona visió quan condueixis en pluja. Per això, amb la reparació o substitució de qualsevol vidre, t'apliquem el tractament antipluja gratis.
Carglass canvia! Carglass repara!
Promoció vàlida fins al 10 de febrer. Consulta condicions a carglass.es.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Contracta la teva assegurança de llar amb Verti per només 78 € i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa. A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada, com el Citroën C3 des de 13.900 € amb entrega immediata, només aquesta vegada i només aquest mes. Condicions a Citroën.es.
El perquè de tot plegat.
9 i 19 minuts. És el tema del dia, aquesta investigació conjunta de RAC1 i La Vanguardia, que ha descobert la identitat d'una de les fonts clau de la policia patriòtica de Jorge Fernández Díaz. És un agent francès que s'anomena Jean-Michel Pillon, qui va entregar la informació falsa sobre els comptes falsos de Trias a Suïssa i Andorra, a banda de dades fiscals sobre la família Pujol. Xavier Trias, bon dia.
Molt bon dia.
I moltes gràcies. Com està?
Ja ho he, molt bé.
Bé?
Sí, sí, sí. La veritat és que molt bé.
Què li sembla tota aquesta informació?
Bueno, jo ja la coneixia, no amb els detalls d'ara, però ja la coneixia i és un escàndol, però això és un escàndol que dura fa temps. L'escàndol més gros de tot això és que tot això que molta gent la sap, pues ara ho poseu en evidència d'una manera més clara i jo crec que el més gros de tot això és que no passa res.
Que no passa res.
No passa res. És a dir...
Vostè sabia que hi havia aquest agent francès i el nom i tot això, no?
Bueno, fa un temps, gràcies a vosaltres, pues, me'n vaig enterar d'això, i jo continuo creient que això és un invent per tapar la vergonya del que passa. Això neix d'informacions falses d'algú del nostre país, que explica en el senyor Jorge Fernández Díaz, i el senyor Jorge Fernández Díaz decideix pues, actuar. I com bé, amb aquelles gravacions que es van autofer ell i el senyor de Alonso, pues, ells no tenen moral. Ells parteixen de la base que el que s'ha de fer és destruir. Destruir a persones, i és el que fan. Diu, quan Trias lo pueda demostrar, ja estarà morto. Pues, bueno, pues juguen això, de veure com maten amb un conjunt de gent, i això ho fan des d'un punt de vista patriòtic, d'una concepció d'una Espanya que és una concepció absolutament equivocada. És una concepció que... En aquestes últimes eleccions municipals ja ho hem viscut també, i postmunicipals, eh? Que això ha permès, pues, en el senyor Sánchez i en el del PP, els hi ha permès, els Núñez Feijó, els hi ha permès durant tota una campanya passejar-se per Espanya dient que han impedit ser alcalde amb un independentista. I s'han passejat pel país explicant això. I això, pues, no ho entenen. Jo els dic, escolta, esteu absolutament equivocats, esteu creant una situació molt difícil. Sí. Ells diuen, no, la situació difícil l'havéis creat vosotros. I jo dic, no, entre tots, el que no fem és una cosa bàsica, jo crec, que és... Pues, buscar mecanismes de concòrdia i d'entesa entre tots nosaltres. Si no hi ha aquesta voluntat, jo crec que al revés, hi ha una voluntat destructiva de dir, escolta, aquests tios els hem d'aniquilar. Pues, bueno, pues, fan una feina d'aniquilació, i a mi em dol molt especialment pues, escolta, que això no ho fa el senyor Jorge Fernández Díaz sol, sinó que això rep... Pues, la col·laboració molt directa d'alguns mitjans de comunicació d'una manera importantíssima, i després, pues, home, jo he vist que la gent pues, ha tingut por en determinats moments.
Por?
Sí, home, diguem la veritat. El senyor Jorge Fernández Díaz ha estat amenaçant a mitjans de comunicació perquè publiquin això.
Ah, sí?
Sí, sí.
I, a quins?
Bueno, no, deixa'm estar tranquil i no crear-me antipaties. Però han estat pressionant a gent,
Quan fa que no parla Jorge Fernández Díaz, Xavier Trias?
Pues molt poc.
Què diu?
Sí, 15 dies. 15 dies, perquè fa 15 dies vaig anar al cine, vaig anar a un bar-restaurant de davant a prendre una cosa al sortir del cine amb tot d'amics, i llavors va donar la casualitat que va entrar el senyor Jorge Fernández Díaz, I em ve i em diu, escolta'm, tu i jo hauríem de parlar, hauríem de parlar. I jo dic, no, tu el que hauries de fer és demanar perdó. Quan hagis demanat perdó, com que jo sóc catòlic i t'hauré de perdonar, pues, escolta'm, llavors podem parlar del que vulguis, però no té sentit. És a dir, no té sentit. És a dir, les coses que em pot explicar el senyor Jorge Fernández Díaz a mi no m'interessen per res, perquè el que fan és tirar-se la merda uns als altres i, pff, escolta'm, tenen un problema.
Li va demanar perdó en aquell moment o no?
No, que va, que va. Que va, que va.
Quan va durar la conversa?
Res. Jo estava amb tot d'amics, va durar 2 minuts.
I no heu quedat en veure-us?
No, és que no en tinc cap interès, eh? Jo no tinc cap interès de veure el senyor Jorge Fernández Díaz, absolutament cap interès. Crec que és una persona que està absolutament equivocada, que eixuga por Dios, por la patria y el rey, i, bueno, és un plantejament equivocat. L'altra cosa que a mi em preocupa, i realment és molt preocupant, és que els mitjans de comunicació són capaços de publicar coses sense comprovar res. És a dir, això que es va publicar en el seu dia, i hi ha mitjans que ho van comprovar i van dir no ens ho creiem, però el Mundo concretament ho va publicar i no va comprovar res, perquè amb els papers que avui poseu a la llum, pues, escolta'm, donar un número, que això em va salvar la vida, eh? Donar un número de compte corrent del Xavier Trias a Suïssa que no correspon a la numeració del banc és al·lucinant. Però és que hi ha una cosa més al·lucinant per comprovar-ho, que dona el número del compte corrent que tinc en el banc de Santander. I la numeració també és falsa. És a dir, que es necessita ser tontos, però tontos de debò. És a dir, un conjunt de gent que, com tal de fer mal, els importa un pepino si això és veritat, si no és veritat, els importa un pepino, no? I jo vaig tenir la sort de que vaig estar molt ben aconsellat per un cunyat meu, que és advocat de l'Estat, i que em va dir, escolta'm, Xavier, per les vies convencionals no te'n sortiràs. Trigaràs mesos i no podràs demostrar res. Escolta'm, et poso en contacte amb un advocat de Suïssa i jo crec que el que has d'entrar és una querella contra el Banc Suïssa per haver donat el número de compte corrent teu. Però si no el tinc, per això tu poses aquesta querella i ja veuràs com reaccionarà el banc. I és veritat, immediatament el banc em va contestar dient, però què diu vostè? Si vostè no té compte, si vostè... Dic, escolti'm, tot això ara per escrit. I, bueno, si no, hagués passat el que podia passar fàcilment, que et trobes ficat en un embolic de tipus legal i que pots demostrar que no tens la compte pues al cap de molt de temps. És més, jo he intentat de totes totes de que els bancs andorrans expliquin i siguin capaç de certificar que jo no tinc cap compte a Andorra, ni l'he tingut en la meva vida, i no he aconseguit que ho facin. I en alguns casos amb persones amigues, que jo dic, escolta'm, és que això no ho fem perquè això seria tremendo, tothom demanaria no sé què, escolta'm. Quan et trobes amb aquests follons, et trobes amb una situació... Jo em vaig sentir absolutament indefens i em vaig trobar amb una indefensió que jo hi afegeixo a dels partits. És a dir, ja m'he trobat, els socialistes passaven, que iniciativa, el senyor Iglesias, l'únic interès que tenia en les clavegueres de l'Estat durant un temps només servien per fer-me anar a mi en els llocs per explicar que hi havia les clavegueres per posar amb bon paper el senyor Iglesias. El senyor Iglesias, que bueno, va fer campanya contra mi d'una manera evident. Bueno, tot és molt trist. Tot és molt trist. I és tan trist que fa fàstic.
Quan... El Jordi Planell té la documentació aquí a la mà. Són molts folis, tot això, per què hi ha aquí?
Això que tinc ara mateix a les mans és l'informe de 31 pàgines que l'agent francès, Jean-Michel Pillon, va enviar a la policia...
Perquè deixem dir una cosa per un tema periodístic. Nosaltres ens hem posat en contacte amb aquest senyor, amb Jean-Michel Pillon, a França, i no ha respost.
Nosaltres l'existència d'aquest nom...
I existeix, aquest senyor?
Sí, sí,
existeix,
existeix. Si s'ha fet a La Vanguardia, surt una fotografia. Avui la podeu veure, la fotografia...
És el director de l'oficina regional de duanes i d'impostos indirectes de Tolosa de Llenguadoc, que és la més important del sud de França, vull dir, és un alt càrrec del govern francès. Nosaltres descobrim el seu nom l'abril del 2023. En aquell moment li vam enviar diversos correus electrònics, perquè entre la documentació a la qual havíem accedit hi havia l'adreça electrònica d'aquest senyor. Per tant, això ens va servir per comprovar que efectivament l'adreça existia i per posar-nos-hi en contacte. Però ell no ens va arribar a contestar mai. I hem insistit durant tots aquests mesos, mentre recopilàvem molta altra documentació que ens permetés elaborar aquesta història, però no hi ha hagut mai resposta i, per tant, al final hem optat per publicar la informació sense la seva versió dels fets, perquè senzillament no ens l'ha volgut donar. Però en aquests correus electrònics que avui també publiquem, es pot trobar tot penjat a RAC1.cat, hi ha la petició d'Enrique García Castaño, d'aquest comissari de la policia espanyola, en què li demana a Jean-Michel Pillon la informació, diu concretament, seguimos con el problema catalán.
Això és interessant, seguimos con el problema catalán, no?
Necesito saber de nuestros amigos si tiene cuenta en Suiza, Xavier Trillas Vidal de Llobatera, con documento nacional, bla, 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 nacido el 5 de agosto de 1946 y de su hermano.
Pobre, el meu germà. Sí, 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 ja ho sé, ja també el ficaven a la mateixa d'això. Sí, sí.
I el dossier, què és aquest dossier?
Això és 19 d'agost. Doncs l'11...
Perdó, passes això, sisplau?
Sí, tant.
Això li passarem amb el Xavier Trias.
Això són els correus electrònics.
Això són els correus electrònics que s'enviaven entre ells...
Aquí també hi ha els correus en què demana informació sobre Convergència, els correus en què demana informació sobre Jordi Pujol Ferrusola i sobre la família Pujol.
Daniel Sàcar també demanaven tota informació. Val.
Però aquest últim correu que dèiem, el que fa referència a l'aleshores alcalde de Barcelona, Xavier Trias, és del 19 d'agost del 2014. Doncs bé, menys d'un mes després, l'11 de setembre del 2014, precisament, és a dir, el dia de la Diada Nacional de Catalunya, envia el dossier XTV-L, que és l'acrònim de Xavier Trias Vidal de Llobatera.
No s'hi van...
No s'hi van esmerçar gaire. No es van trencar les banyes a l'hora de posar-li el nom. Són 31 pàgines, és un informe en francès. De les 31 pàgines n'hi ha aproximadament 25, que és un copiar enganxar de la Viquipèdia i d'articles de premsa sobre la trajectòria política de Xavier Trias, sobre els seus projectes polítics, sobre les acusacions de corrupció d'alguns partits polítics o d'irregularitats, etc. Però la informació clau està a la pàgina número 4, que és on dona el famós compte bancari a Ginebra, a Suïssa, del banc UBS. Amb aquest número, 76-51-162-3445-954. Aquest és el compte que sortirà després a la portada del Mundo, filtrat per la policia patriòtica. Deien que en aquell moment, en el moment que havien pogut tenir constància d'aquest compte, hi havia pràcticament 13 milions d'euros guardats. També parla d'un compte ja tancat a data de febrer de 2013 a Andorra. No dona el número de compte, però diu que hi havia un compte a Andorra, i dona tres comptes corrents més, un del Banco Santander, un altre també del Banco Santander, i finalment un compte a Bankinter, amb diversos imports, amb diversos saldos.
A Bankinter no he tingut mai cap compte. A Santander sí, però no correspon la numeració, o sigui, és al·lucinant.
Diu que tot
això és el que no entenc, que el món periodístic sigui capaç de publicar això i no fer una comprovació tan fàcil com aquesta, de mirar si els números corresponen a l'entitat bancària.
I aquí hi ha una cosa interessant, perquè...
Els quatre primers dígits.
Sí. Efectivament.
El senyor explica, Jean-Michel Pillon, explica d'on ha tret aquesta informació. Diu que li han subministrat fonts bancàries espanyoles, andorranes i suïsses, i afegeix que també ha obtingut informació de l'administració fiscal espanyola. De fet, hem parlat amb algunes fonts també de l'Operació Catalunya, i ens diuen que ell es vantava, Jean-Michel Pillon es vantava de la bona relació que, gràcies a la seva posició com a agent de duanes i de lluita contra l'evasió fiscal a França, tenia precisament amb les autoritats fiscals espanyoles i amb les autoritats fiscals també andorranes i suïsses. Aquesta és, diguem-ne, la pàgina central. I a partir d'aquí, a partir de la pàgina 5, tot són retalls de la Viquipèdia, retalls de mitjans de comunicació... Sí, poca cosa més.
Bon. Tot això va lligat a que cobren.
Ah, sí?
Tot això va lligat a que aquesta gent que els utilitzen pues cobren de fons reservats, com algun exempresari català també va cobrar de fons reservats, i bueno, gent, jo crec que els fons reservats en aquest país pues és un calaix de sastre que s'hauria de curar molt, perquè no es pot utilitzar per segons quines coses.
Que fa, si vols donar-los els papers amb el Xavier Sánchez, que se'ls quedi tots ja.
Això és el dossier.
Més que res perquè formin part de la seva pàgina del dossier.
Farem col·lecció.
Sí. Això són els correus electrònics, on el primer és el que fa referència a vostè. I llavors aquí tenim un parell d'informes que són ja directament elaborats per la policia patriòtica a partir de les dades que facilita l'agent francès. Hi ha un primer informe, quan ja s'ha revelat que la informació és falsa, que és per deixar constància, de fet aquest informe va acabar a la taula del ministre de l'Interior, que la informació s'ha posat en mans de la UDEF, és a dir, de la unitat de la policia espanyola que lluita contra l'evasió de capitals, contra els delictes financers, i que també s'ha posat en mans del CEPLAC, que és el servei que lluita contra el blanqueig de capitals i que depèn del Ministeri d'Economia. Per tant, aquesta informació es va elevar a la UDEF i es va elevar també al CEPLAC. Això consta en un informe secret que es va remetre al ministre el 29 d'octubre del 2014, i finalment ja hi ha l'informe de desembre del 2014, que és un cop el comissari Vilarejo i el comissari García Castaño han anat a veure Pillon, en aquest cas a Lió, no a Tolosa de Llenguadoc, sinó a Lió, per demanar-li explicacions, i és quan dona aquesta versió dels fets, de dir, no, el compte existeix, però si no trobeu la numeració és perquè el senyor Trias té molt bons contactes amb el senyor Josef Ackermann, un banquer alemany afincat a Ginebra, que ha aconseguit que els seus comptes canviïn de numeració cada 5 dies. Això ho aconsegueix poquíssima gent, ell se n'ha sortit gràcies a aquests contactes, i per això és absolutament impossible de rastrejar.
És al·lucinant.
I per cert, al final d'aquest informe...
Coneix vostè un tal senyor Josep?
No, home, com vols que conegui? Jo no.
I aquí els dos extractes bancaris de la UBS.
Metges,
eh?
No conec banquers, jo.
Aquí té els dos extractes bancaris de la UBS que Jean-Michel Pillon aporta a la policia patriòtica per demostrar que efectivament els comptes existeixen. Ara s'equivoca a l'hora de posar el nom, i aquí surt Herr Xavier Trias de Llobatera. Es descuiden el Vidal a l'hora de reflectir
una cosa,
el nom.
Una cosa que a mi, que tot això em té molt... És a dir, podem dir de planell que, aviam, Jordi, que hi ha un senyor francès que ha aixecat, és a dir, una mena de gendarme de Luis de Funès...
És que el nom també és una mica de broma. Sí, Pillon, sí, eh? De Pillo, sí, de Pillo
senyor,
Pillon.
Aquest senyor ha aixecat la camisa, sí, a la policia i al Ministeri de l'Interior espanyol.
I això no n'estic segur.
No. No, perquè l'objectiu principal...
És un intent de cobrir-se de disbarats que han fet, no? És a dir, tu acabes buscant un home de palla que dongui la cara per si això acaba malament, que... Aquesta és l'altra pota que és sorprenent, que tu et querelles i no passa res.
Per exemple, ara té intenció, després d'això, evidentment que es pot querellar, la voluntat ja després de tot això, després d'aquests papers, de querellar-se?
Bueno, si hagués d'arribar a bon port, tindria sentit. El que no té sentit és gastar-te un munt de calés per una cosa que saps que acabarà arxivada. Això ja m'ha passat. Això ja m'ha passat. I m'ha passat en una situació que jo dic que tothom mira cap a un altre cantó. És a dir, com pot ser que davant de tot això no actuï el fiscal de l'Estat? Com pot ser? I en canvi actuï per altres coses molt tontes. Com pot ser que no actuï? Com pot ser? Quan tu trobes que això és un entramat en el que ningú hi vol entrar del tot, i que, escolta'm, és a dir, això era el que jo us deia, és a dir, jo m'he trobat en una situació que la gent crida en el Trias per parlar d'això, per deixar clar que el senyor Iglesias està perseguit, cosa que no ho dubto, no ho dubto. Però jo dic, escolta, el que li va passar al senyor Iglesias amb el que em passa a mi no té res que veure. Res que veure. Res que veure. Escolta, no tinc res jo contra el senyor Iglesias, però no té res que veure. I a mi m'emprenya, em posa neguitós, que jo dic, escolta, hi ha hagut moments que jo dic, escolta, a mi m'estan utilitzant. A mi m'estan utilitzant. Home, escolta, no, home, escolteu, home, jo no veig que el senyor Iglesias surti a defensar-me. Jo no veig que el Partit Socialista Català digui que això és una vergonya. Jo no veig que, evidentment, el PP encara és més curiós, perquè jo durant tot aquest temps aquí ha vingut gent del PP i que conec de fa anys, i gent del PP que em ve i em diu, escolta, hem vist el president, hemos visto al presidente del gobierno, i escolta, li sap molt greu el que t'està passant, que et doni una forta abraçada. Jo dic,
escolta, en referència al Rajoy.
Sí, sí, jo dic que deixi de donar-me abraçades i que posi ordre. Sí, home, perquè...
No, grande Marlaska, ministre de l'Interior. Està veient tot això que ha passat. La cosa lògica en qualsevol país seria que sortís i digués, escolta'm, sí, això sí, ha passat a dins del meu ministeri, he de fer una investigació, sí, sí, per veure si queda alguna persona d'aquesta estructura que hagi utilitzat recursos públics per lluitar contra els adversaris polítics o el que sigui.
No només això, fixa't, ara aquests dies que surt això, pues el senyor Rajoy diu que tot això no s'aclarirà i que ell...
I diu rient.
Sí, i que ell, que el citaran a declarar, que no pensa declarar.
Està obligat, eh?
Sí, però pot dir que sí, no vol.
Compareixer.
Té obligat, sí, a compareixer.
Bueno, haurà de compareixer.
Però no declararà. Però no declararà.
El que parlàvem l'altre
dia... Dirà el que sempre diu.
La primera vegada que va anar Maria Dolores de l'hospital, la primera vegada que va anar Maria Dolores de l'hospital, no va declarar. O no us en recordeu?
Ho pot fer això, Teresa Cunillera, o no? Com va
això? Jo, els jutjats, no ho sé, no m'ho sé. Jo
no,
a la comissió d'investigació, sí. Maria Dolores de Cospedal, li va anar a la primera...
Us vaig posar l'exemple...
Estan obligats a compareixer...
Us vaig posar l'exemple de la comissió d'investigació de l'11 de març, que va compareixer José María Aznar. Però llavors... Sí, sí, va, que ell va compareixer, va parlar, va dir allò de les monarques lesanes...
Que és capaç de provocar i tot, aquí.
Efectivament. Però... obligació de compareixer sí que en tenen. Una comissió d'investigació, ja ho dèiem l'altre dia, no és una comissió normal, com pot ser... Bueno, ja havia set diputat,
però pot no, aquella, però pot no,
pot no parlar.
Aquí hi ha...
No, Maria Dolores...
Pot dir, que no ho sabia, però no contestar...
No contestar. Maria Dolores de Cospedal, la primera, no va contestar.
Perdoneu, però què més dona? Una comissió d'investigació al Congrés o al Parlament, el seu valor... per a fixar realitats basades en fets, realitats jurídiques, no existeix. Són foros de narrativa política. La majoria de vegades s'hi va amb les conclusions escrites abans. Pues, es pot fer tot el teatrillo que vulguem i segurament és saludable des del punt de vista democràtic que hi hagi comissions d'investigació. Però aquí lo rellevant no és que els partits, en funció dels seus interessos puntuals a cada moment... moguin més els braços o les cames que movien fa uns anys o que mouran d'aquí un temps. El fonamental ho ha dit el Xavier Trias. Escolti, és que la veritat que interessa és la que se sustentarà sobre fets provats en forma de sentència. I aquí no hi ha ningú que mogui una fulla. No hi ha un fiscal a l'Estat que mogui una fulla. I no hi ha encara, hores d'ara, ja veurem com evolucionarà els propers dies, perquè els interessos dels han canviat, el que no hi ha és pressió a les instàncies judicials per a que facin el
però
pas
es podria donar el cas que de manera automàtica la comissió d'investigació no que determina responsabilitats polítiques, veies que algunes d'aquestes responsabilitats polítiques podrien ser també penals. I això li donaria tota la força amb el fiscal general per actuar. Podria passar.
És que les comissions d'investigació, efectivament cada partit va amb el seu relat, i per això és la comissió, perquè els relats se posin en comú. Les conclusions de la comissió d'investigació no queden arxivades automàticament, se poden elevar, perquè diu, nosaltres hem vist que hi ha una possibilitat, de tal, i per tant ho elevem perquè qui correspongui pensi si ha de fer o no ha de fer. No, no, no és només un simple, una simple trobada allí, una costellada. No, no, és... de les conclusions se poden elevar a les instàncies...
Però aleshores ha de ser el fiscal el que digui però, si fa alguna cosa o no.
Per això però, ja no pot fer el Parlament.
Però crec que hi ha una cosa que al gener del 2024 no es pot deixar de dir, que és que el canvi de govern es va produir l'1 de juny del 18. Estem al 24. Sí, sí. La suposada responsabilitat política... De fet, el PP l'ha pagat. Va perdre les eleccions. Per una altra qüestió. Una sentència que deia que era un partit que havia practicat la corrupció estructural. Responsabilitats polítiques. Bueno, doncs sí, és divertit, és el dia a dia, és tirar cara a l'olla per fer un caldo més, un brou més saborós. Però des del punt de vista de pressió per a aquelles instàncies judicials es moguin, dir, els que individualment han posat querelles contra la siguen un jutjat d'instrucció, tots els jutges han tancat la carpeta i els fiscals no. Per això dic fiscalies en singular. Això és el que en aquest país ha de moure l'escàndol, perquè la juguesca política té uns altres interessos, però en canvi aquí el que hi ha són suposats delictes amb prous indicis de prova per a què, coi, algú amb aquestes alçades hi hagués mogut el
però l'estratègia
no s'ha produït. I a hores d'ara, bueno, si anem a buscar una excusa per a que es puguen donar indicacions al fiscal per a que actuï, jo el que dic és, pues, escolti, a mi el que em sap greu com a ciutadà és que haguem hagut d'esperar a l'any 2024, hi ha un canvi d'aliances polítiques perquè això es produeix. Perquè llavors vol dir que la veritat jurídica segueix interessant-nos molt poc i l'únic que ens interessa és el benefici polític que en puguem traure.
Xavier Trist i Miquel Sander.
Deixa'm dir només una cosa, que això ara es posa sobre la taula perquè hi ha gent que ha fet investigació. No perquè hi hagi hagut un interès polític per aclarir això. Interès polític per aclarir això ningú en té. Bueno, ho tenim nosaltres, però ningú en té. Ningú en té. Perquè les clavegueres de l'Estat i tot això no és una cosa puntual d'un moment. No, 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 això ha durat molt de temps. Aquestes clavegueres han durat molt de temps.
Va,
i això és el greu.
Sàper.
Deia l'alcalde que no entenia com no s'havia fet cap tipus d'actuació per part del Ministeri Fiscal, no? Bueno, i ara estàveu parlant de si té obligació o no de compareixer el president Rajoy. Aquest tema ha d'acabar, crec que ho apuntaves tu ara, Pep, aquest tema ha d'acabar als jutjats. Deies, alcalde, que si haig de tenir alguna garantia de que no s'arxiva, jo entenc la mandra que fa, jo entenc el cost que té, no econòmic només, sinó emocional, però quan d'ofici no s'insta una acció, que seria la que hauria d'instar el Ministeri Fiscal, i jo crec que ara tens un camí, un recorregut jurídic, que si jo et pogués aconsellar et diria tira-la endavant. I tira-la endavant perquè l'escenari en el qual es va basar en el seu moment el jutge per arxivar la teva causa, que suposo que està arxivada provisionalment perquè va donar crèdit a aquesta presumpció de veracitat que tenen els funcionaris en principi, no crec que ara cap jutge s'atrevís amb tot el que ha sortit per dir exactament el mateix, és a dir, per donar credibilitat a la policia i el que va fer en el teu cas i en tants d'altres cas que s'estan actualment doncs acreditant. El senyor Rajoy, per exemple, si és capaç de portar-lo en comptes d'una comissió d'investigació al tribunal, amb un tribunal com a testimoni té l'obligació de parlar, no pot negar-se a declarar. Qui ho pot fer és l'investigat, l'acusat, aquest sí que pot dir m'acullo al meu dret a no declarar, però un testimoni no. I no només té l'obligació de declarar, sinó que té l'obligació de dir la veritat, bajo juramento o promesa, no? Per tant, jo no sóc ningú per aconsellar-te, alcalde, però crec que tens elements suficients com perquè el que va ser, suposo, un sobreseïment provisional de la teva causa, a dia d'avui té molts elements, no només jurídics, sinó socials, de que realment aquella presumpció de veracitat en la qual es va basar el jutge per arxivar la teva causa, a dia d'avui no s'entendria un arxiu.
Jo...
Sovint amb una cara com dient...
No. Escolta'm, jo no descarto la possibilitat de continuar les accions legals. La meva experiència amb la justícia ha sigut absolutament no decepcionant. Jo crec que la justícia, quan es porten... Hi ha dos tipus de justícia, la justícia normal i després aquesta justícia que actua amb causes polítiques o que actuen d'una manera especial, és a dir, que diguin que escolten que el món no se'l pot condemnar perquè la informació que ha rebut és del Ministeri de l'Interior i és una font fiable i resulta pues això, que les numeracions no es corresponen, una cosa tan fàcil de comprovar com aquesta, pues és preocupant. La qüestió és que molts diaris, concretament, per exemple, La Vanguardia no ho va publicar. La Vanguardia no ho va publicar. Per què no ho va publicar, malgrat pressions que va tenir?
I l'ABC?
I l'ABC, però La Vanguardia no ho va publicar i va tenir pressions. I no ho va publicar, per què? Perquè va dir, escolta, això...
Mònica, volies dir alguna cosa?
Sí, volia dir que l'estratègia, que aixequem els ulls, que l'estratègia és global, com deia Xavier Trias, fa molts i molts i molts anys que les clavegueres de l'Estat actuen, que vessen en el moment en què es produeix una confrontació interna dins de les clavegueres de l'Estat entre el CNI i aquests actius de la policia, i Villarejo és agafat... diguéssim, com a exemple de la disposició que té l'Estat per fer net, s'obre la causa tàndem, a Villarejo el jutgen per unes causes menors a l'inici i el condemnen, i totes aquestes causes que estan ara obertes, que van fins a 30 i escaig causes que té la causa tàndem a la taula de García Castellón, que és tot el que s'ha investigat sobre Villarejo, aplica a bancs que han estat implicats, a poder polític, a guerra bruta durant molt de temps amb els diferents ministeris de l'interior d'un color i de l'altre, i tot això, per la pàtria, pel rei, com deia ara Xavier Trias, i per Déu, etcètera, etcètera, no s'investigarà. I us ho dic perquè durant els últims anys hem intentat explicar aquest dibuix ampli de les clavegueres de l'Estat i el desinterès mediàtic de tot el mediàtic, dic, global de tot l'Estat és absolut, d'acord? És a dir, quan tu tens tot el dibuix del que ha significat això en tots els àmbits, ningú vol explicar. Ningú vol explicar. Per què? Perquè erosiona totes les institucions, hagin manat uns o altres, en els que han estat involucrats no únicament el Villarejo, sinó moltíssims actius polítics en tots els moments. I investigar això i posar sobre la taula això debilita democràticament la reputació de l'Estat. I això no sortirà.
Es queden 10 minuts, 8 minuts per arribar a les 10, i tinc 8 minuts perquè les 10 ha de penjar per parlar amb un altre element col·lateral de tot plegat, l'altra víctima de l'agent francès, en Jordi Pujol Ferrusola, fill de qui va ser president de la Generalitat. En el seu cas, l'agent va assegurar que estava a la famosa llista Falciani, que és aquella base de dades amb els noms de 130.000 evasors fiscals. Josep Pujol Ferrusola, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, Jordi, com estàs?
Molt bé, molt bé. Què li sembla aquesta informació sobre l'agent francès? Li sorprèn o no? O ja està...
Em sorprèn.
Sí?
Perquè la informació que dona, del nom, del meu germà i tal, és certa. El descriu bé, però fixa't que fa servir, diu... Del Jordi Pujol no hem trobat res, de la Marta Ferrusola no hem trobat res, però si agafes una persona amb els dos noms combinats, explica amb aquest DNI tal i qual, i al final diu, tampoc hem trobat res. Amb la qual cosa ve dir, no he trobat res de ningú, però jo suposo que serveix per poder dir que hi ha un paio investigant a la llista Falsani que ha trobat un... o que sembla que ha buscat un nom. I això és el que al final el Mundo acaba publicant com... vinculació de los Pujol con la llista Falciani, o sigui que responia, ho ha explicat molt bé l'alcalde Xavier, ho ha explicat molt bé. És una maniobra en el fons de crear informació per després tenir encara que sigui falsa, algú republicà que erosioni. Jo crec que no se m'ocorreix més explicació, però m'ha sorprès com fan la búsqueda, m'ha sorprès, la veritat.
Jordi. El cas de Jordi Pujol Ferrusola és molt significatiu perquè demostra que era una investigació prospectiva i, per tant, prohibida per la llei. Per què? Perquè el dia 9 de novembre de 2012, Enrique García Castaño li demana a Jean-Michel Pillon, per tant, dos anys abans, que el Castries, que busqui si els Pujol, la família Pujol, algú de la família Pujol, tenen comptes a Suïssa, i per tant s'hi apareixen a la llista Falciani. I al cap d'uns dies respon Jean-Michel Pillon amb aquest correu electrònic al qual ara feia referència Josep Pujol, que és aquest correu en què diu: no hem trobat ningú de la família Pujol, però si combines els noms, etc., et surt una fitxa amb els noms de Jordi Pujol Ferrusola, el seu DNI, la seva data de naixement, són dades correctes, i surt com a director d'una empresa d'explotació de marbre de Barcelona. I ell mateix diu: no hi apareix cap compte associat, però la fitxa hi és. I ho envia. Això, la policia patriòtica ho converteix en una nota informativa secreta amb data de 21 de novembre de 2012. Una nota informativa secreta que envia al despatx del ministre. I què diu aquesta nota informativa secreta? Diu, explica qui és Hervé Falciani, la llista Falciani, i diu: ese servicio europeo que tiene acceso a los datos de Hervé Falciani, en referència al servei francès, però no identifica la font, per mantenir-la, diguem-ne, no compromesa, entregó hace dos años a la Agencia Tributaria Española las cuentas que pertenecían a ciudadanos españoles. En un chequeo preliminar que realizó ese país sobre las cuentas que entregó, comprobó que aparecía el siguiente dato. Y dona, fil parlanda, las dades que Jean-Michel Pillon havia fet arribar uns dies abans a Enrique García Castaño. Perquè dic que això corrobora que és una investigació prospectiva, perquè aquí, en aquesta nota informativa que van remetre a l'Audiència Nacional, fan veure que França, fent una comprovació preliminar dos anys enrere, va trobar el nom de Jordi Pujol Ferrusola i, com que era un contribuent espanyol, va dir: ep, us fem arribar aquesta informació, i que aquesta informació va quedar guardada en espera de poder recopilar més dades. Però això no és veritat. Qui havia demanat si els Pujol apareixien a la llista Falciani és la mateixa policia patriòtica, i ho fa només 11 dies abans que s'elabori aquesta nota informativa, que fa veure que en realitat aquesta informació havia aparegut a instàncies de les autoritats franceses dos anys abans. Per això dic que corrobora que això és efectivament una investigació prospectiva, i també corrobora que Jean-Michel Pillon no era només un home de palla que es pogués fer servir en un determinat moment per amagar les fonts reals. Era un home que subministrava informació rellevant a les autoritats espanyoles en matèria tributària, i per això la van fer servir també per alimentar l'operació Catalunya.
Josep Pujol Ferrusola.
Quan cobra aquest Pillon per mentir així? Quan ha cobrat?
Hi ha dues fonts que ens expliquen que hauria cobrat en total, per tots els encàrrecs que li van fer en el marc de l'operació Catalunya, 50.000 euros aproximadament de fons reservats. Evidentment, no hi ha un rebut signat per ell.
No ho sabràs mai, això.
Corroborar la xifra.
50.000 euros.
Dues fonts ens parlen d'aquesta xifra.
Quan va cobrar el de la Rosa per inventar-se el seu informe, també?
Segons consta en algunes gravacions, 150.000 euros.
Quan cobra la Victoria Álvarez, a part del que va cobrar, més el que cobrava cada mes, més el per
cobrava entre 2 i 3 mil euros al mes durant pràcticament 8 anys, perquè el govern,
o sigui,
el govern del PSOE li va continuar pagant durant mig any, com vam destapar fa un mes aquí.
Gent pagada per mentir i tal i qual, que tenim 500.000 euros, en broma, sí? Més els policies dedicats a tot això, amb els seus sous i tal, més les primes, més els viatges. Quan s'han gastat amb aquesta operació? Quan porten buf, gastat?
Buf.
Deu milions,
incalculable,
milions,
Josep.
Estem amb 10 milions com a número, entre 6 i 12 milions, sí? Malversació de diners públics, quan li demanen al president Puigdemont per el seu referèndum?
5 milions, sí? Crec que
recordo, sí. No? Exacte. Prevaricació, que han fet directament, falsedat documental, perquè tenen fins i tot DNIs falsos, el senyor Villarejo. Revelació de secret, en el meu cas, per exemple, el Ministeri d'Hisenda agafa la meva informació i la dona directament, o sigui, el senyor Montoro no donarà ni una explicació, sí? Cap, ni una. Injúries, mentides, ningú respondrà, i malversació de caudals públics, que és el que més els agrada. Algú respondrà a tot això? Sense comptar l'organització criminal, perquè per ser una organització criminal, amb més de dues persones ja ets una organització. Aquests no estaven organitzats? Com funciona això? Llavors, escolta, hi ha moltes coses que han quedat a l'aire i que són, òbviament, el Xavier ho ha explicat perfectament, és una guerra bastant com agotadora.
Acabo perquè Josep Pujol ens ha deixat les 10 i només una última pregunta. Hauríeu d'entrar els Pujol a l'amnistia?
A l'amnistia? Jo és que no sé molt clar el que és l'amnistia. Jo directament és que l'acusació que ens fan a nosaltres, que no sé bàsicament de què ve, no està fonamentada. Per tant, el tema és que és una maniobra d'estat. Com rectifica un estat sobre una maniobra d'estat? Doncs una pot retirar les acusacions o pot ficar-hi en un paquet una amnistia que a qui més li convindrà serà a l'antic govern del PP si realment es confirma totes aquestes acusacions, no? Jo definitivament crec que l'amnistia seria una bona solució tant per ells com per tothom. Ara, no ho sé. No sé què dir-te, perquè jo no l'he demanat.
Clar,
no
perquè, clar, en aquesta amnistia el PP entra. És a dir, en aquesta amnistia a tots aquests càrrecs de la policia entren. És a dir, entre Villarejo, entre el Gordo, el famós Gordo,
García Castaño,
entre el propi ministre, si entrés, tot això entraria.
I sí. Perquè, clar, aquí tu parles una... El Ministeri de Justícia, vull dir, la justícia no t'accepta les denúncies particulars, mira, el cas del Sandro i tal. Després, no dona curs a denúncies existents, no les dona, perquè nosaltres fa 2 anys que estem personats en aquest tema.